3 en punt, actualitzem la informació. Pendents de la cimera de seguretat de Munic, on totes les mirades estan posades ara als Estats Units, aquí l'OTAN i la Unió Europea reclamant que desbloquegin l'ajuda militar a Ucraïna. Les potències mundials busquen reactivar l'estratègia per frenar Vladimir Putin després de la mort ahir a la presó de l'opositor Alexei Navalny. En una roda de premsa, juntament amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, la vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, ha insistit fa uns minuts que mantenen el suport militar i econòmic a Ucraïna. As it endures
an unprovoked aggression. Mentre continua l'agressió no provocada de Rússia, la política no ha de jugar cap paper que impliqui defensar el fet que Vladimir Putin, amb el seu lideratge, s'ha mostrat fonamentalment contrari als principis democràtics. I més, amb el que ha passat les últimes 24 hores, amb l'assassinat de Navalny.
Doncs a Rússia, onada de detencions de persones que han sortit al carrer en memòria de Navalny. La xifra ja s'acosta a les 300, segons el darrer balanç de l'ONG russa pels drets humans, OBD Info. D'aquestes, 163 continuen retingudes, tot i que les protestes i homenatges fins ara han estat pacífics. On hi està havent més arrestos és a Sant Petersburg, més d'un centenar en poques hores. Això mentre les autoritats russes continuen sense permetre que la família de Navalny pugui accedir a les seves despulles. De fet, encara no saben on és el cadàver. Els forenses els asseguren que no han trobat cap indici delictiu, però la família i la defensa creuen que és una mentida més del Kremlin. I els Estats Units se sumen a la petició d'alto el foc a Gaza que faciliti l'ajut al poble palestí i l'alliberament dels hostatges que té Hamas. La petició l'acaben de fer els ministres d'exteriors del G7, per tant, del Canadà, França, el Regne Unit, Alemanya, el Japó, Itàlia i també Washington. Tots ells ho han acordat a la conferència que s'està fent a Munic. I pel que fa als esports, el Barça juga aquesta tarda a Vigo l'últim partit abans dels vuitens de la Champions, el mateix dia que a Màlaga el Barça de bàsquet busca l'accés a la final de la Copa CB.
A 6:45, Celta-Barça, els blaugrana volen consolidar la tercera posició a la Lliga, i a 9:00, Barça-Tenerife amb el bitllet per la final de la Copa CB en joc. Són les dues cites principals d'aquest dissabte a nivell esportiu, sense oblidar-nos de l'Espanyol Mirandés també a 9:00, amb un clima de crispació a Cornellà al Prat. Ara mateix tenim en joc el partit de l'Atlètic de Madrid a casa contra les Palmes, al descans guanyen els matalassers 2-0 amb doblet de Llorente.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres, demà pujarà la temperatura.
Sí, una pujada més marcada al migdia a les comarques de la costa, del prelitoral, també de Girona. En totes aquestes zones serà fàcil passar ja dels 18 o 20 graus i fins i tot acostant-se als 23 o 24 graus. Per tant, ambient càlid realment per l'època aquest diumenge, tot i que al Pirineu, a l'interior, molts termòmetres quedaran per sota dels 20 graus, molta sensació de bonança, amb sol, amb alguns núvols poc importants, tant aquesta tarda com demà, per tant, estabilitat i encara restes de vent. Aquest vent del nord, la tramuntana i el mestral, que han de continuar bufant amb alguns cops forts als dos extrems del país, bàsicament a l'Alt Empordà i entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
Les 3:03, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
A partir de 4:00, el superesports, i a 11:00, el Tu diràs.
Nosaltres tornem demà a 2:00. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
RAC1 Podcast. RAC+1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC+1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran
Respostes que alimenten, amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
u.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC1, viatge bé, amb Esther Muñoz.
Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Aquest dissabte tenim un triple viatge que començarem a Nova Zelanda, on hi anirem ara que allà és estiu per descobrir tota la seva oferta natural. La manresana Amèlia Oms Ferrer, directora de l'agència de viatges en català Two Ways Tour, ens hi espera amb moltes ganes per fer-nos d'ambaixadora. A la tornada de Nova Zelanda passarem per la llibreria Altair de Barcelona per inspirar-nos amb les lectures viatgeres que ens portarà la seva directora adjunta, Helena Bernades, i acabarem estrenant secció de viatgers 2.0 amb la periodista Júlia Romà. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem. Tornem a Oceania, tornem a Nova Zelanda, anem a l'altra punta del món i ho fem amb una amiga del programa, que és la manresana Amèlia Oms Ferrer. Ella és la directora de Two Ways Tour, que és la primera i única agència de viatges catalana que tenim a Nova Zelanda. Amèlia, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, com esteu? Estupendament, aquí a l'estiu a Nova Zelanda.
Quina temperatura teniu ara mateix?
Bueno, ara aquí a les 3 de la tarda vostres, aquí són les 3 de la matinada, doncs estem en uns 17 graus, fantàstic. Aquí a l'estiu sempre amb una manteta.
Per tant, ara seria una bona època per visitar-vos.
Ara és ideal, bueno, sempre, sempre hi ha bones coses a fer, les 4 estacions de l'any. Ara el que té és que són els dies més llargs. Però per qüestió de temperatures, com el país és molt gran i hi ha molts espais diferents, pots trobar platges càlides en qualsevol època de l'any, i neus també, eh? Que l'any passat per Nadal va nevar, i era estiu. Aquí... sí, és un país sorprenent, sorprenent, i no et deixa mai amb cap avorriment al teu voltant, no.
Amèlia, avui ens volem centrar en l'aspecte natural de Nova Zelanda, perquè la veritat és que quan algú diu Nova Zelanda, una de les coses recurrents que ens ve al cap és natura espectacular.
Doncs sí, no vas gens errada, perquè és veritat, va ser creada fa 32 milions d'anys per forces volcàniques que van construir un continent submergit que a força de terratrèmols i erupcions extraordinàries doncs han fet sortir aquestes illes fins on som ara. T'imagines que podem caminar sobre aquesta costura que separa les dues tectòniques del Pacífic, Austràlia, i que són les que provoquen aquest creixement territorial de Nova Zelanda. És possible, existeix aquesta costura i està aquí a Nova Zelanda.
Increïble.
A més, sí, sí. A més, som a l'últim racó de la Terra habitat per humans, ja que fa només 1.300 anys que aquestes illes, unes 170 repartides per l'oceà Pacífic i algunes aquí al mar de Tasmània, s'han conservat molt, molt verges fins ara. I com que estem a la ràdio, la millor manera de que pugueu veure aquests paisatges de Nova Zelanda em sembla que és així, no? Que tanquem els ulls i que penseu quins colors serien per vosaltres, com us imagineu Nova Zelanda?
Com són? Quins són aquests colors? Com és a la pràctica? De quin color és?
Jo crec que sense cap dubte són els colors verds de tota mena sobre un fons de blaus inimaginables. Hi ha platges i boscos gegantins, extensions de pastures envellotades també, muntanyes nevades de blaus com safirs i onades blavoses dins dels rius i llacs turqueses i platges daurades paradisíques i cristal·lides entre oceans i mars. Bueno, és un paradís.
Déu-n'hi-do, ho has explicat molt bé, ho has descrit molt bé. Com que això és ràdio i no és televisió, la veritat és que la imatge ens ha quedat. De fet, Amèlia, els novazelandesos tenen un lema que és jo sóc la natura i la natura sóc jo. Què vol dir això?
Koau kotetaiao, kotetaiao, koau. Això vol dir que els maoris, per aquesta història que us explicaré ara de com va ser creada la natura, són ells mateixos. I ells mateixos són part d'aquesta natura, perquè és la seva família, no? No hi ha res més sostenible que viatjar així, com ho diuen els maoris, i has d'estar atenta i receptiva, perquè com els nostres clients ens ho diuen sempre, i l'Andreu ens ho deia, diu, és que Nova Zelanda cada moment que obres els ulls és com una postal. I sí que haureu vist moltes imatges de Nova Zelanda en aquestes dues dimensions occidental i maori, però m'agradaria que escoltéssiu aquest mapa interactiu sonor que trobarà reflectit per tot el país, a més, amb molts llindars de cases importants com a museus, centres d'informació, els parcs nacionals, i està en forma de talles, d'escultures, de pintures o de gravats.
Hi ha un recull de la cultura maori que ens ensenya doncs, com va ser creada tota aquesta cultura natural de Nova Zelanda, oi?
Sí. A veure, aquest és el més important per qualsevol cultura. Jo crec que les relacions es basen en el grup. A aquest grup li podem dir família, no? Doncs els maoris basen tota la seva genealogia en aquest capítol de com es va crear la natura, i aquells es consideren part d'aquesta natura. I és va començar amb una abraçada entre la mare terra, que és Papatuanuku, o Papa, com li diem aquí col·loquialment, i el seu estimat espòs, que era el déu dels cels, que és Ranginui. D'aquesta parella van resultar tots els fills, uns 117, que van tenir mentre estaven fermament abraçats, sense que cap llum penetrés pel dins seu, fins que un d'ells, curiosament, el Tanemahuta, un arbre, el déu dels boscos, va aconseguir, per poder sobreviure tots, desfer aquesta abraçada dels pares i crear els boscos, les muntanyes, els vents, els oceans, les pluges, els rius i tots els ocells, rèptils, criatures marines, els insectes que hi havia en aquestes illes quan van ser descobertes pels maori. Per això que la persona maori que viu aquí a Nova Zelanda és descendent d'un d'aquests déus. Per això el món, la natura, és tan important. Són elles i elles la seva família. Aquesta és una versió molt abreviada, eh? En els nostres recorreguts, ho explico durant bastanta estona i anem mirant cada un dels animals i com van ser creats i les plantes. I, clar, aquí és molt fàcil explicar-ho quan esteu aquí a Nova Zelanda perquè ho veieu amb els vostres
clar,
ulls.
Clar, en viu i en directe.
Però la ràdio... Sí. Però bueno, ara que teniu clar aquest arbre genealògic de la natura, segurament us preguntareu, bueno, doncs de tota aquesta família que teniu per aquí voltant natural, què és el que pot estar més elevat?
Això, no? Quins serien els llocs naturals, Amèlia, que tu ens recomanaries visitar en un viatge a Nova Zelanda, no? On ens portaries? Quina seria aquesta llista?
Doncs a veure, jo parteixo sempre de la base de que quan jo faig un viatge primer conec el meu client o la meva clienta i per això són viatges personalitzats que mai n'he repetit cap. I s'ha de conèixer la persona, s'ha de veure la seva, el temps del que disposa per estar per aquí, quina és la seva forma física, els seus interessos, en quin moment de la vida i per quin motiu venen a Nova Zelanda. No? Tot són variables a tenir en compte, però esforçant-me molt, perquè hi ha moltes meravelles naturals, doncs he pensat en aquests 16 punts que crec que poden encaixar a moltes persones que ens escolten avui, Esther. A veure, mira, començaria honorant aquest déu que va crear tota aquesta natura extraordinària per visitar un dels boscos de kauris, que són aquests arbres màgics, majestuosos, impressionants, i que va ser el causant de que la natura que gaudim avui encara estigui present, no? Aquests ecosistemes que veiem en aquests boscos doncs ensenyen molt la coexistència d'espècies molt diferents i quan portem un grup de clients allà doncs ens n'adonem de la nostra diversitat i que no hi ha dos arbres iguals ni dues plantes iguals. És a dir, entrem en el sentit i en el contacte amb aquesta natura, que és el que ens iguala.
Aquests boscos d'arbres kauri estan repartits per totes les illes?
No, només els arbres kauri, naturalment, només tenen el seu ecosistema aquí a l'illa del Nord i a parts del Nord. Això no vol dir que s'intentin transportar en altres parts i fan tot el que poden, però aquests arbres necessiten un ecosistema per desenvolupar-se bé i aquest ecosistema necessita unes temperatures que es donen aquí a l'illa del Nord. Aleshores, pensa que, en tant, potser ho vam parlar una altra vegada, queda només un 3% de boscos kauri natius. Aleshores, per això, una de les novetats que més endavant comentarem és això, com podem fer que aquests boscos kauri siguin permanents i es vagin eixamplant i quines són les propostes que des del govern de Nova Zelanda s'estan fent per això.
Uh-huh. Anem amb el segon lloc natural on ens portaries. No crec que avui ens doni temps de repassar-los tots, però anem fent, no? Dins d'aquesta llista, quin seria el segon?
D'acord. Mira, el segon, que és passar de la terra al mar, aquí el mar és imprescindible, seria navegar per un dels fiords més espectaculars del món i fer un recorregut pels seus voltants a peu. És un fiord que està protegit per la UNESCO i encara és l'únic lloc del món on es troben configuracions intactes de l'antic continent de Gondwana. Aquest seria el segon, i el tercer també m'agradaria que us acostéssiu tot el que pugueu caminant per les rutes accessibles a l'època de l'any que vingueu als Alps del Sud, aquesta espina dorsal que hi ha a la illa del Sud, no? I aquí trobareu les muntanyes més altes del país i a menys de 30 quilòmetres del mar, que es veuen des de qualsevol turonet, ja es veu el mar, trobareu unes alçades de 4.000 metres. Hi ha glaceres que es poden caminar encara per dins i fins i tot hi ha alguns llacs que tenim iceberg.
Ens has portat a navegar per dins d'un dels fiords, però podem fer un altre tipus de navegació a Nova Zelanda, oi?
Sí, sí, sí. Aquí els que es maregen ho tenen facilíssim, perquè la bellesa que ens rodeja és tan espectacular que no tenen recordes ni de marejar-te, vull dir, això dit per altres clients, eh? Bueno, doncs va, anem a navegar dins dels llacs més icònics del país. Hi ha un llac que és tan gran com Singapur, sencer, que és el Taupo, i allà ve a vela o en caiac, sempre que puguem evitem els mitjans que destorbin la natura, perquè una de les coses que allà aconseguireu és aquesta serenitat, que és un regal molt valuós. I sense bellugar-nos de l'aigua, doncs també us vull proposar que us banyeu dins de les aigües termals naturals que hi ha al llarg de tot el país. Això sí que, encara que la del nord és més volcànica, es poden trobar aquestes aigües termals naturals i en uns entorns màgics recomanables a les dues illes. I ja que els muscles us han, els teniu ja més lleuger, doncs ara us convido a que visiteu i a que camineu per algun recorregut dels 13 parcs nacionals que tenim. A l'estiu estan tots oberts i durant els mesos d'hivern no sempre tindreu garantit l'accés per motius de nevades o època de ciclons o dels cursos dels rius molt alts, però en tots els meus itineraris, dos o tres caminades per parcs nacionals de la durada que pugueu, d'un dia, de migdia, de 3, 4, 5 dies, recomanables.
Amèlia, a banda de fer aquest recorregut a peu per algun d'aquests 10 grans camins que teniu a Nova Zelanda, què més ens recomanes?
Doncs mira, ja que hem caminat, doncs per què no visitar una de les reserves marines properes a Auckland, que va ser la primera en establir-se, la de la Goat Island, o qualsevol de les altres. En tot el país n'hi ha 44. I, a més, us haig de dir que n'hi ha 6 noves incorporacions a la illa del Sud i segurament, si us allotgeu per la costa, en tindreu alguna ben a prop. És un paradís que es pot mirar des de la superfície, vull dir, no cal ni que bussegis profundament, amb unes ulleres sota l'aigua ho pots gaudir.
Amèlia, per la gent a la qual li agrada la ornitologia, no? Teniu alguna proposta, algun pla?
Bueno, doncs teniu la proposta única al món, perquè poden veure uns ocells que no veuran mai més en cap altre país del món, que no existeixen, que són els kiwis, l'ocell kiwi. I aquest ocell kiwi us recomano que feu les visites en llibertat, no en un zoo. I sí que hi ha propostes, perquè l'interessant és sentir-lo com es belluga, com parla, els crits que fa. Nosaltres l'hem vist en molts llocs, en molts boscos i també a la vora de la platja, perquè hi ha algunes illes en les que va a la platja a buscar-se el menjar i és impressionant.
Només es troba a Nova Zelanda?
Només els kiwis, els ocells kiwis, només existeixen a Nova Zelanda. I és el símbol icònic del país, vull dir que s'ha de veure.
I per què és tan únic? Per què és tan especial?
És un ocell que, quan te'l trobes al davant, veuràs que és molt tímid. És un ocell que no pot volar i la culpa de que no pugui volar és de la seva personalitat tan generosa. I això lliga una mica amb el que explicàvem al principi de Tane Mahuta, del déu dels boscos. Li va preguntar a l'ocell kiwi, bueno, li va preguntar a molts ocells que tenia un problema i l'havien d'ajudar i l'únic que el va ajudar va ser l'ocell kiwi. I aleshores no pot volar i a més és un ocell que té el sentit de l'olfacte molt desenvolupat i té els forats del nas al final del bec. És un animal únic. A més, qui incuba els ous de les parelles són els mascles. La femella el posa i el mascle l'incuba. I això és molt curiós perquè reflecteix també molt en la societat d'aquí, lo fortes que són les dones i com prenen les decisions. Vull dir que hi ha molta filosofia darrere d'aquest ocell i de la simbologia de la natura amb la societat.
Una experiència única, única per viure a Nova Zelanda. Anem amb l'avistament de balenes i de dofins, que també és una de les coses que podem fer a Nova Zelanda.
Sí, sí, perquè aquí hi ha barra lliure per les balenes. Vull dir, aquí venen perquè hi ha unes profunditats, sobretot a l'illa del sud, unes profunditats tan riques dels substrats i de lo que aporten totes les muntanyes, que fa que les balenes vinguin aquí a posar-se les botes menjant. Aleshores, a l'avistament és molt fàcil, s'ha d'anar amb vaixells molt preparats, però bueno, estan força, força properes a la costa. I després també tenim els dofins Hèctors, que són els més petits del món, que hi ha unes famílies de dofins de 100 individus, i amb aquests t'hi pots banyar.
Això és el somni de moltes persones, eh? Banyar-se amb dofins.
Sí, 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 jo ho he fet i, vull dir, els dofins es banyaven amb mi, vull dir, jo em vaig quedar parada, aturada, i em feien servir de pilota, vull dir, passaven al meu costat, perquè a més són unes aigües molt denses, és d'un color blau com el lletxós, de tan riques que són, no? I és una experiència que no l'oblides mai. I després anem de gran a mitjà i a petit, després tenim els petits pingüins blaus, que són els més petits del món, que aquí també és com si arribessin al Metro Plaça Catalunya, hi ha llocs on arriba una onada i n'arriben 300, no? I el que sí que us volem recomanar sempre és que si feu aquestes activitats les feu amb empreses que tinguin les concessions del Departament de Medi Ambient ben assolides i amb una alta qualitat, perquè preservar aquests animals és fàcil per preservar la resta de la natura, no?
Això ens ho podeu gestionar vosaltres també des de Two Ways Tours?
Sí, 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 sí. Nosaltres coneixem perquè justament des de fa 21 anys la Helen i jo el que hem fet és una selecció. A veure, protegir el nostre país també vol dir protegir els serveis i els proveïdors que treballen amb uns grans estàndards, que fan una sèrie de feines sostenibles i que també procuren pels seus treballadors. La feina del treballador dins del món del turisme s'ha de cuidar moltíssim perquè donen molt de servei i a vegades estan molt explotats. I nosaltres tenim molt en compte perquè visitem totes aquestes empreses regularment. Cada 2 anys fem una volta per cada illa, la del sud i la del nord. Anem coneixent nous llocs i nous contactes i anem a agrair als vells contactes la bona feina que fan. Vull dir, sí, ho gestionem nosaltres.
Va, anem amb una altra proposta, una altra experiència, que és observar el magnífic cel que teniu a Nova Zelanda.
Sí, 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 a més amb moltíssimes aurores boreals. Això del canvi climàtic també està afectant fins i tot s'han vist a Wellington i aquí molt a prop d'Auckland també. Però quina és la curiositat d'aquest cel que dius, bueno, però és que aquest cel el pots contemplar des de qualsevol punt? Doncs no sempre, perquè hi ha unes zones de Nova Zelanda que estan molt ennuvolades i altres zones que tenen uns cels molt més rasos i clars i sobretot la contaminació lumínica. Aleshores, el segon cel patrimoni de la humanitat va ser aquí, a Nova Zelanda, i des d'aquest observatori, que és un observatori màgic completament, ara l'han reformat moltíssim, li han donat tot el contingut, allò que explicàvem al principi, de les dues visions de la realitat, un contingut maori interessantíssim, però qui dona tot això són científics de la Universitat d'aquí de Canterbury. Vull dir que és una experiència super rica, completa, i que no només t'aporta sensacions, també t'aporta molt de coneixement.
Estem acabant, no ens queda molt de temps. Jo crec que t'emplaçaré a fer un segon capítol, una segona conversa sobre Nova Zelanda, però seguim amb aquestes 4-5 propostes que ens queden ràpidament sobre activitats a fer a Nova Zelanda. Ara ens vols parlar d'aquestes colònies d'albatros, de mascarells, que gairebé es poden tocar.
Sí, si bé aquests no són animals únics d'aquí de Nova Zelanda, però la història de com han arribat aquí sí que és molt especial i la seva unicitat és que estan molt a prop teu. Vull dir, els pots veure aquests ocells en una distància d'un metre teva, no? I això sí que és únic en el món, que estiguin tan a prop de zones habitades pels éssers humans, no? I de les colònies aquestes d'ocells, doncs, per sacsejar ja bé tot el visitant, sí que hauríeu d'anar a alguna de les zones volcàniques actives per sentir la força aquesta viva del subsol que tenim a Nova Zelanda i per entendre que la vida és canvis i que estem vius, no? I que ens hem de cuidar també molt. I després, per relaxar-vos del tot, tres coses més a fer. Sí. Una, banyar-se en la marea alta, en qualsevol de les platges de sorres blanques del Pacífic, sobretot aquí a l'illa del Nord, que són accessibles molt fàcilment des de les carreteres comuns que tenim.
Tu dius qualsevol, qualsevol, però clar, a mi si em dius la teva preferida o la de la teva companya, de la teva sòcia, jo crec que podem acotar una mica més, no? Perquè clar, de platges en teniu moltes i volem anar a la millor i no tenim massa temps per escollir.
Mira, realment, quan la gent diu, oi, Auckland, i com és que vius a Auckland, i quina ciutat més? És una ciutat, una ciutat. Aquí a Auckland tenim la meva platja favorita, està Capuna, aquí a Auckland, i des d'aquí puc veure sortir el sol cada dia, i agafo el cotxe, i en 40 minuts creu la ciutat, que és una ciutat immensa, me'n vaig al mar de Tasmània, jo veig sortir el sol pel Pacífic, i me'n vaig a l'altra banda de la ciutat, que hi ha el mar de Tasmània, i veig posar-se el sol pel mar, a la platja de Tija, per exemple, no? Que és una platja meravellosa, meravellosa. Vull dir que no, aquí a Auckland tenim més de 188 platges, clar, només a la ciutat. Vull dir que triar-ne una,
però això t'ho deia,
una cada dia i no te l'acabes.
Banyar-te en la marea, ens deies, en qualsevol d'aquestes platges, a l'alta, però també a la baixa, no?
Sí, perquè el mar de Tasmània no té el mateix caràcter que l'oceà Pacífic i bueno, recomanem sempre les marees baixes, sobretot pels qui no són surfistes, els surferos saben quan han d'anar i quan no han d'anar i en quines zones. També Nova Zelanda és una dels punts icònics de la ruta aquesta mundial del circuit de surf. Vull dir que aquí hem tingut molts clients que venen i que encaixem dins d'aquests viatges de plaer i de vacances una tarda amb surfistes de renom mundial que coneixem, que també treballem molt, molt, molt a prop d'ells. I després, ja per acabar tota aquesta natura, doncs el que això crec que va molt en la cultura catalana també, és posar la natura al plat.
L'astronomia, que no falti, la bona gastronomia.
No. Sí, la natura també no és només per viure-la, és també per tastar-la. I us recomanem un hangi, un plat d'aquests maoris, que estan cuinats a sota de terra amb tots els seus protocols i productes adients de la cuina nativa d'aquí. Tot el que menjareu aquí durant la vostra estada serà un 95% productes del país, però els maoris tenen accés a una sèrie de productes que la resta de persones no tenim accés i que no es venen, per exemple, les trutxes, aquí no es venen, te les han de pescar. Vull dir que hi ha una sèrie de protocols i una sèrie de circumstàncies que sí que us animem i que en els nostres itineraris sempre tenim en compte, no? Que us dongueu el gust d'obrir la vostra ment i el vostre paladar als sabors d'aquí de Nova Zelanda i del Pacífic Sud.
Amèlia, és una meravella sentir-te, escoltar-te parlar, perquè ens transportes de veritat a Nova Zelanda, aquesta terra que et va acollir fa ja uns quants anys i a la qual doncs tu vas emprendre aquest projecte, aquesta agència, la primera des de fa 21 anys, única agència de viatges catalana a Nova Zelanda, que és Two Ways Tours. Ja saps que tenim debilitat per aquest país, tenim debilitat per tenir la nostra corresponsal allà per conversar amb tu i ens han quedat moltes coses al tinter, que com que és un viatge que requereix el seu temps, els seus dies, la seva previsió, la seva organització, jo t'emplaço a tornar-la a parlar un altre dia, la setmana que ve o d'aquí uns dies, i recuperar altres coses que ens han quedat pendents. Què et sembla?
Doncs em sembla que és perfecte, així és com se navega pel Pacífic, vull dir, es van fent parades, no es fa tot d'una tirada. Molt ben fet, Esther, en saps molt de planejar viatges, molt bé.
Amèlia, un petó fortíssim, una abraçada gegant per tu i per tota la gent de Two Ways Tours i ens parlem en uns dies.
A la vostra disposició, salutacions, qui haurà?
Qui haurà? Salutacions.
A RAC1, viatge bé. Viviu l'experiència del viatge amb Esther Muñoz.
I arriba al Viatge Bé un d'aquells moments esperats del programa, que és quan combinem viatges i llibres. I d'això s'encarrega des de fa 6 temporades la nostra col·laboradora, l'Helena Bernades, directora adjunta del grup Altair. Helena, bona tarda.
Bona tarda, 6 temporades, has dit. Ostres, això sona gran, eh?
I sembla que va ser ahir, eh?
I tant, sí, sí, a mi se m'ha passat molt ràpid.
Estem tot el dia viatjant i, clar, passa el temps
ràpidíssim.
Fem el
que ens agrada.
Sí, 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 sí. I llegint, que també ens agrada molt llegir. I, a més, per sort, tenim molta oferta, no? Perquè cada setmana arriben novetats a la llibreria.
El mercat editorial sempre està al dia i el mercat editorial al final intenta portar el que el públic demana i nosaltres, perquè estem, per ser prescriptors de lectures i acostar-les a tothom.
Això és una cosa molt bona. La veritat és que s'editen moltíssims llibres, però en concret de viatges és un sector que està a l'alça.
És un sector que està a l'alça, és un sector que interessa i, a més, permet una creativitat infinita perquè pots fer ficció i no ficció de viatges. Et permet un munt d'històries diverses, de llocs diversos, amb cultures diverses, que al final fan que un llibre tingui sentits diferents, tot i que parlin d'una mateixa història.
El ventall és amplíssim, les possibilitats són molt grans i, a més, després hi ha una tercera raó per la qual s'editen llibres, i és que, clar, moltes vegades un viatge llarg, un viatge d'aquestes característiques com trobes en un llibre, no pots fer-lo, no tens els recursos. I, escolta'm, llegir-lo a través dels llibres és fantàstic.
És viatjar. I, de fet, parlem de que hi ha una diversitat i una heterogeneïtat molt gran en el món editorial i precisament avui portem una novel·la de viatges policíaca, que sembla que són gèneres molt antagònics, però no, perquè Marc Pastor, de l'editorial Edicions 62, ens publica Rius de Safirs i és una novel·la policíaca, que és un thriller que passa a Madagascar. Ell és criminòleg i policia d'investigació de professió, tot
sí,
i que és
el coneixem,
autor per vocació amb altres títols.
En Marc Pastor treballa a la policia científica dels Mossos d'Esquadra i que, a més, és un novel·lista consumat perquè n'ha escrit més.
Sí, i, a més, no són novel·les literàries i prou, sinó que són novel·les on hi ha una trama complexa, on es nota que hi ha una profunditat i una densitat i un recorregut d'informació previ, que en això una mica el que és policia d'investigació es nota, i amb aquesta novel·la iniciar una literatura policíaca de viatges que promet. Nosaltres, en aquest cas, ens emmarquem en la illa de Madagascar, i la Caca, que de fet és un poble enmig de Madagascar on s'hi va trobar un jaciment de safirs fa uns 20 anys, i la febre d'or va transformar en aquestes dues dècades tot l'entorn. Els protagonistes d'aquesta història són la Esmeralda, una dona enigmàtica amb l'habilitat per preveure les diferents morts, i un policia que es diu Tahiri, que lluita per mantenir l'ordre enmig d'un caos i d'unes tensions entre màfies i de més persones que intenten agafar un tros d'aquest pastís en el món de l'extracció a les mines de safirs. És una trama bastant complexa, tot i que a mesura que avança, el lector no només segueix una novel·la policíaca bastant convincent, sinó que també t'impregnes de tot aquest escenari d'un Madagascar molt menys turístic i molt més cru, i d'una realitat de la illa al sud de l'Àfrica, que a vegades sembla que quedi una mica fora del continent africà.
M'agrada molt el que diuen d'en Marc Pastor i d'aquesta proposta Rius de Safirs. Diuen, no miris Netflix, llegeix Marc Pastor. I el periòdic, per exemple, en Vicenç Pagès ha destacat que Marc és el David Lynch de la literatura catalana. Les seves novel·les, diu, ens atrapen des de la primera pàgina.
I no és fàcil arribar aquí.
No. La veritat és que en Marc Pastor, doncs, té un llarg recorregut ja en el que són les novel·les de gènere de més èxit en els darrers anys en llengua catalana, perquè ha escrit, per exemple, La mala dona, que va ser premi Crims de tinta, que a més s'ha traduït a una dotzena de llengües. També ha escrit L'any de la plaga, de la qual es va fer una adaptació al cinema, i ha publicat altres novel·les interconnectades entre si amb un univers propis, com són, per exemple, Bioko o Els àngels amb Iran i L'horror del Rèquiem. A més, actualment ell també desenvolupa guions per a sèries de televisió, amb la qual cosa això de que no miris Netflix, llegeix Marc Pastor, està molt ben trobat.
Totalment, sí, perquè a més a vegades pensem que les subtrames que donen les sèries no les aconsegueixes plasmar en un llibre, i tot el contrari, Marc Pastor aconsegueix crear una riquesa en els seus personatges, una quantitat de trames secundàries i un escenari que entres des del primer dia i t'atrapen. Realment sí que és una sèrie de Netflix amb el que nosaltres tenim al cap d'allò que t'enganxes i vols continuar.
Com dèiem, una proposta que ha editat...
Edició 62, en català.
Fantàstic. Va, Helena, anem amb el segon llibre que ens has portat, tot i que veig que aquí a l'estudi, a la taula de l'estudi, n'hi ha dos. En parles d'un o de dos?
N'hi ha dos perquè el segon, que és la novetat que acaba de publicar, és la conseqüència directa de l'èxit que va tenir el seu primer llibre. En aquest cas parlem de l'autora Cham No-jo, que és una autora coreana, que de la mà d'Alfaguara ens porta, en aquest cas, Lo que sabe la senyorita Kim, que és el resultat del gran èxit que va agafar internacionalment amb Kim Ji-un, nacida en 1980. Aquest món desconegut de la dona de Corea del Sud va agafar una embranzida internacional per plasmar un país que moltes vegades el relacionem superficialment amb el que és innovació, tecnologia i l'antagonisme amb Corea del Nord, sí, però que hi ha molt més enllà, i en aquest cas és una obra que ens submergeix en una mirada crítica sobre la realitat de les dones de Corea del Sud a través de 8 relats que protagonitzen diferents dones amb diferents edats i remou els temes del masclisme quotidià, l'opressió familiar, la discriminació laboral que encara roman a la majoria del país asiàtic. I cada història podria ser la de tantes dones, i en aquest cas el que ella intenta és aglutinar de forma genèrica totes aquestes dones amb un sol nom, que és el nom de Kim, la senyorita Kim. I amb aquí aconsegueix una mica utilitzar el col·lectiu del nom de Kim, que és el nom més utilitzat a Corea del Sud i per tant és com el genèric perfecte, per donar veu a totes aquelles veus anònimes de diferents dones. Ella va aconseguir un èxit impressionant amb la primera obra parlant una mica de les veus de les dones, i aquí s'ho ha proposat d'una forma molt més conscient i molt més reveladora, i crec que ens fa veure una mica el país amb un prisma i una òptica molt diferent que no deixa indiferent a ningú. I de fet podria fer-se un símil una mica amb el que va aconseguir la pel·lícula Parásitos, que va ser guardonada internacionalment també fent el paral·lelisme de la família rica i la família pobra a Corea del Sud, doncs en aquest cas amb el símil de home-dona.
Estic veient que el Marc Pastor i l'autora d'aquest llibre, Lo que sabe la senyorita Kim, tenen una cosa en comú, i és que ella, la Cho Nam-jo, també ha treballat durant 10 anys com a guionista de televisió.
Correcte, sí. D'aquí una mica també va sortir l'espineta de que va publicar en el seu primer llibre, fer una cosa més perquè el que li agradava, que no el que estava més laboral, i per això va publicar el primer llibre, que va ser Kim Jong-un, nascuda el 1982, explica una mica aquesta història personal, que no és personal, és ficció, però que podria apel·lar a moltíssimes veus.
El primer ja va per la 8a edició, que es diu aviat, i el segon, pel que puc llegir aquí, doncs és el 9 i impactant llibre d'aquesta aclamada autora, que s'ha convertit en un fenomen editorial a més de 1.500.000 lectors, que es diu aviat, eh?
Imagina't.
Sí, sí. Escolta'm, no sé si tu has llegit els dos, un o cap, però sí que m'agradaria saber si tu creus que és necessari llegir el primer per anar amb el segon o no caldria.
No van relacionats. Realment sí que parlen una mica de la temàtica amb aquesta visió i crítica feminista en un món molt masclista i encara molt patriarcal, però no tenen relació. Un és una ficció completament narrada i l'altre, que és el segon, que és el que presentem avui, són 8 relats de 8 veus diferents que poden ser perfectament connexes i inconexes, i aquí ja és totalment diferent un de l'altre.
Doncs recapitulem, avui l'Helena Bernades de la llibreria Altair ens ha portat dues propostes, Rius de Safirs, d'en Marc Pastor, publicat per Edicions 62, i Lo que sabe la senyorita Kim, de Cho Nam-jo, publicat per Alfaguara, que com dèiem doncs té aquesta primera edició que es titula...
Nacida en 1982, Kim Ji-un, que també va publicar Alfaguara en el seu moment i segueix vigent.
Fantàstic. Doncs va, ens anem acostant ja a poc a poc, ja estem a uns mesos de Sant Jordi, per tant, va bé anar tenint idees.
Apuntem les lectures pendents.
Allò, i ens anem anotant aquestes propostes per si ens calen. Helena Bernades, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
T'espero en 15 dies aquí a l'estudi. Adeu.
Adeu.
RAC 1. Aquest dissabte a les 4, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig.
A un quart de cinc, Barça-Noia de la Lliga Masculina de Futbol Sala. A dos quarts de set, Celta-Barça de la Lliga de Futbol, des d'una hora abans amb Fotli Pou i tota la tropa. A les nou, Espanyol-Mirandés de segona i la segona semifinal de la Copa del Rei de Bàsquet. I per rematar-ho, tu diràs amb Gerard Ballera fins a la una. Aquest dissabte, Superesports a RAC 1. El Barça i l'Espanyol juga a RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Ricard Huguet, responsable nacional dels joves d'Unió de Pagesos.
Per què ha de ser una cosa tan bucòlica, una cosa tan folclòrica, de que, oh, és que ha triat fer-se pagès, coi, i per què ha triat fer-se lampista, o per què ha triat treballar en una oficina, coi, doncs perquè ha volgut, no? Doncs aquest igual, és a dir, no ha de ser una cosa llunyana de la realitat de la societat. Coi, doncs clar, ho vaig triar, per què? Perquè m'agrada, perquè ho vaig triar així, com un altre ofici.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés.
RAC 1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
RAC1.cat.
RAC 1 us està oferint Viatge bé amb Esther Muñoz.
Us agraden les garoines? Doncs quan acabi el programa d'avui aneu a les nostres xarxes socials perquè allà posarem en marxa un concurs perquè podeu gaudir d'un menú de garoines per a dues persones a un dels restaurants que participen a la garoinada de Palafrugell fins al proper 24 de març. Només us demanem que ens seguiu al Twitter, l'Instagram i al nostre Facebook del programa perquè allà tindreu les instruccions per participar i guanyar aquest menú per a dues persones, com deia, amb el que gaudireu a Palafrugell de les garoines i també de plats de cuina empordanesa. Un cop ja sigueu seguidors nostres, només haureu de citar també a Instagram, @visitpalafrugell, a Twitter, @ipeppalafrugell, i dir-nos amb quina persona compartiríeu aquesta garoinada si sou els afortunats. I si voleu descobrir més d'aquesta campanya gastronòmica, visiteu el portal garoinada.cat, on hi teniu tots els detalls. Molta sort a tothom! Amb el pas del temps, les xarxes socials s'han convertit, ja ho sabeu, en un aparador pels viatgers que gaudeixen compartint les seves experiències al voltant del món. Doncs bé, aquests creadors de tendències no només ens transporten cada dia a noves destinacions a través dels seus perfils, també ens inspiren a embarcar-nos en les nostres pròpies aventures. N'hi ha que han fet de la seva passió una professió i, de fet, seran els protagonistes d'aquesta secció que avui estrenem. Es diu Viatgers 2.0 i és un espai que conduirà un cop al mes la periodista Júlia Romà. Júlia, bona tarda. Ben tornada al Viatge B de RAC1.
Moltes gràcies.
Com estàs?
Molt contenta de tornar al Viatge B, que a més ja saps que per mi és com tornar a casa d'alguna manera, que vaig començar aquí, i ja estic molt contenta de fer-ho amb aquesta secció.
Sí, sí, jo crec que molts oients et recordaran perquè vas formar part dels inicis de Viatge B l'any 2019, quan vàrem estrenar, formaves part del nostre equip, després vas marxar a fer nous projectes. Exacte. I avui et recuperem en aquest espai que m'agradaria que m'expliquessis, que ens expliquessis una miqueta quin és l'objectiu que t'has marcat.
Bé, les xarxes, com comentaves, són una manera de viatjar més. I durant aquesta temporada descobrirem a molts creadors de tendències que ens explicaran els seus projectes i ens portaran a tots tipus de destinacions.
Sí, llavors, sí, perquè me'n recordo que fa 5-6 anys, quan començàvem, teníem molts perfils d'aquests, però des d'aleshores fins ara en tenim moltíssims més, eh?
Clar, imagina't, ja tenen la seva pròpia secció. Doncs, si et sembla, et presento la primera convidada.
Va, som-hi. De qui es tracta?
Consultora de professió i descobridora de llocs per naturalesa, la Carla Álvaro va començar la seva aventura a Instagram el 2015, empesa per les seves ganes de compartir l'amor que té per Barcelona, pel món i pels viatges, és clar. Uh-huh. Des de llavors s'emporta els més de 100.000 seguidors que acumula el seu perfil d'Itin Barcelona a tot arreu. Ja sigui a provar un restaurant nou a la ciutat, agafar un avió per descobrir cultures i paisatges exuberants o per viure noves experiències. I avui ja la tenim amb nosaltres a l'estudi per estrenar aquesta nova secció. Carla, benvinguda al Viatge Bé. Com estàs?
Moltes gràcies. Estic super molt il·lusionada de tornar i d'estar inaugurant aquesta secció que, bueno, no em podria agradar més. És una de les coses per les que vam crear aquest perfil, que era com inspirar, que a vegades és necessari.
Explicava la Júlia que tu ets consultora de professió, no?
Correcte.
En quin àmbit et mous ben bé de la consultoria?
Soc consultora estratègica. Treballo al món tecnològic i treballo al departament d'estratègia. No té res a veure amb el perfil, però crec que és molt complementari i que m'ajuda molt a estructurar el contingut que després publiquem a Instagram.
Clar que sí, tot es complementa al final, eh? I de fet volem saber, justament perquè no hi té res a veure, explica'ns una mica com has arribat fins on ets, com vas decidir obrir aquesta compte d'Itin Barcelona i començar una mica aquest camí a través de les xarxes. I també teniu un blog, oi?
Sí, doncs fa 8 anys, gairebé 9, vam començar d'una forma molt ingènua, molt innocent. Aleshores no existien perfils d'Instagram pràcticament, menys focalitzats en algun sector, i ni molt menys pensaves que en aquell moment es pogués convertir en una professió. Però sí que és veritat, com a bona consultora que tenia un Excel categoritzat amb restaurants, tipus de menjar, preu, quina valoració li havia donat, i sóc la típica persona que li agrada molt compartir, no? Sóc la típica amiga que quan ha anat a un lloc que li ha encantat et dirà has d'anar aquí, perquè tal, perquè qual, llavors com que anava tot lligat, llavors entre això, que m'agradava la fotografia, vaig dir, ah, doncs és una bona combinació per seguir compartint de manera més estètica o visual, no? Podríem dir.
Totalment. Com te n'adones que això comença a créixer i que això comença a enlairar?
A dia d'avui encara no ho sé. La veritat, segueixo pensant que és una comunitat petita, però no ho és tant.
Home, Déu-n'hi-do, eh? 102.000 seguidors ara mateix. Yeah.
Jo crec que el fet de tenir una altra feina, la meva feina real, manté molt amb els peus a terra, i això fa una mica que ho segueixi tenint com la meva petita comunitat, el meu petit espai creatiu on compartir, no?, les coses que m'agraden. Sí que recordo quan vaig passar els 10.000, però clar, és que els 10.000 seguidors que eren... Aleshores, que no recordo tenir aquesta sensació com de dir, uau, no ho sé, a dir, mira... Avui et diria que potser el que més m'ha impactat són els 100.000, però no deixa de ser un número, però és com molt rodó.
Sí, és un molt bon número.
I després de 8-9 anys fa com il·lusió.
O sigui, tot va començar a través de la gastronomia.
Exacte.
I va acabar derivant en els viatges, no? Sí. Com és aquest trànsit d'un punt a l'altre?
Al final, jo crec que els perfils creixen amb la persona, no? És veritat, doncs, que fa a mi... La meva gran passió és viatjar. Sí que és veritat que com no puc viatjar 365 dies l'any, doncs quan estic a Barcelona intento disfrutar de Barcelona, de la seva gastronomia, de els seus plans i escapades al voltant, però els viatges són la meva gran passió i el que intento fer cada cop que tinc unes vacances. Llavors el que deia, evoluciona amb la persona, no? Doncs cada cop veia que hi havia com més encaix, que tenia més ganes de compartir aquests viatges, i aquí és quan va néixer el blog. Fa 8 anys Instagram no tenia com tantes funcionalitats per poder compartir, no? Avui dia tens les stories destacades, les guies. Aleshores, a mi se'm quedava una mica curt i és quan vaig crear el blog, perquè és on podia volcar tota la informació de les guies, no? Estructurar-les bé i la veritat que a dia d'avui diria que és el contingut que millor funciona a web, segur. A nivell SEO està superben...
El blog?
Sí.
Més que la compte d'Instagram?
A viatges, a nivell SEO està molt ben posicionada la web i a nivell Instagram funciona molt, molt bé. Noto que la gent s'implica més, contesta més, gaudeix més, m'agraeix més... connecto molt, molt, molt amb els seguidors en aquest aspecte.
Sí, està molt bé que hagis pogut fer aquest trànsit, no?, de la compte d'Instagram al blog, no?, perquè de vegades, no?, dona la sensació que a través d'Instagram queda tot com molt poc treballat, no?
Totalment. Jo crec que si ho penses bé, ho pots treballar bé, ho pots estructurar bé. A nivell visual, crec que igual que quan tu estàs presentant, no?, a la feina, doncs una presentació i fas una portada, una agenda, crec que a dia d'avui tu pots estructurar unes stories de manera que la gent et segueixi la història, no? Es pot fer. Una altra cosa és que després ho cuidem menys o anem pues més com a pollo sin cabeza, no?
Anem massa ràpid, no?
I anem penxant i bueno.
De fet, Esther, ells ho fan, tenen un contingut brutal, just ara ho estàvem comentant, i els viatges, doncs, com comentava, són un dels grans protagonistes del teu contingut i, per tant, també del teu dia a dia, no? El teu perfil ha estat una finestra amb la que heu compartit desenes de viatges, no sé quants n'heu fet, això sí que m'agradaria que en algun punt ho comentessis, però els heu fet al voltant del món amb els teus seguidors i avui ens obriràs la porta a un dels destins que has conegut aquest any, justament. Farem una escapada amb tu a la regió italiana de Puglia.
Doncs sí, és un destí que vam descobrir el maig i vaig tornar tan entusiasmada, sobretot perquè vaig pensar com pot ser que aquest lloc preservi aquesta essència, estigui tan a prop de Barcelona, sigui tan econòmic i tan complet i ningú que conegui que conec hagi estat. Llavors, com que em va fer molta il·lusió transmetre'l i la veritat que molta gent m'ha dit després que ha anat i tothom torna encantat.
A quina distància està de Barcelona?
Està a 2 hores de vol de Barcelona. Mm-hmm. I quan... és un vol barat. O sigui, no...
Sí?
Sí, sí.
En qualsevol època de l'any?
Jo recomanaria anar maig, juny o setembre, perquè encara fa bon temps i no està tan massificat de turisme com a juliol i agost. Nosaltres vam anar al maig... Ens va encantar. Sí que és veritat que una mica intentant cobrir tota la informació vam preguntar als locals què tal era l'estiu i ens van dir que ni apropar-se. És una mica com les nostres zones, no? De tant Balears com
la Mediterrània.
Exacte. Però tot el que sigui juny, maig, setembre, inclús octubre, que encara allarga el bon temps, és super recomanable.
Perquè exactament a quina part d'Itàlia està?
Està tocant a la bota. Sí, al sud d'Itàlia.
De fet, vosaltres veu optar per Bari, veu arribar a Bari, i des d'allà veu fer una ruta de nord a sur. Quins pobles veu visitar?
Exacte. Jo crec que, a part, això no ho he dit al principi, és un destí molt adaptable als dies que tinguis. Tant pots fer un viatge de 3-4 dies, nosaltres vam aprofitar el pont de maig, com pots fer un viatge amb cotxe de 10 dies supercomplet. Llavors... Si fas 4 dies, jo recomanaria començar, diguéssim, per la meitat de Puglia cap a baix, volant a Brindisi, i si tinguéssim 10 dies, recomanaria començar un pèl més a dalt, a Bari, i baixar fins al sud. Pobles, n'hi ha moltíssims i cadascun té el seu encant, llavors pots escollir, però uns, vamos, imprescindibles tindries Monopoli, Polignano Mare, si hi ha algun italià escoltant-me i no pronuncio bé, sisplau,
que ens disculpi, que ens disculpi.
Després hi ha altres tipus Cisternino, Locorotondo. Cisternino és superconegut per les carnisseries restaurant on es cuix la teva carn i te la cuinen allà mateix. Locorotondo doncs, té vinoteques i té aquest encant de prendre't una copa de vi a l'acabar el dia. Ostuni és preciós i està superben ubicat per descobrir la zona. Hi ha molts espais.
Tots aquests pobles veu visitar vosaltres en 4
sí,
dies?
Sí.
Déu-n'hi-do la ruta,
sí.
No?
Bona ruta, sí.
Sí, però és el que us deia. Et pots quedar dormint a Ostuni? I el màxim recorregut que vam fer amb cotxe va ser 1 hora i mitja a Matera, que a més té una història molt curiosa.
Quina és?
És Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, però no fa tant es coneixia com la Vergonya d'Itàlia. Perquè era un poble barra ciutat que va arribar a ser... Tenia molta riquesa fa molts anys, però va anar derivant en molta pobresa, la forma en la que vivien, hi havia moltes malalties per la pobresa que existia, i per això es coneixia com la Vergonya d'Itàlia, i avui en dia és Patrimoni de la Humanitat, és un poble increïble i que recomano molt visitar.
Doncs una història ben curiosa aquesta, eh? Ens deies les possibilitats de vols que tenim, són vols directes des de Barcelona?
Sí, a Barcelona som molt afortunats amb això.
Sí, sí.
Tant, els directes no ens en falten, però és que a més aquest crec que eren 2 hores, 2 hores 20. Uh-huh. A més estan... Hi ha un tema que crec que és important també quan viatgem i és a quines hores surten els vols. Llavors aquests vols surten a primeríssima hora, amb la qual si vas un cap de setmana curtet o amb un dia... tens tot el divendres o tot el dia.
Aprofites tota la jornada, no perds hores
per
pel camí. Per
això vam poder veure tants pobles.
Sí. I a més també l'època de l'any en la qual dius baronari, també són els dies molt, molt llargs.
Sí, això és important també.
Tant, també, és interessant, també és interessant. Per viure l'experiència al 100%, m'explicava la Júlia que dormíeu a una masseria, que és un imprescindible.
Sí, la veritat és que jo crec que fa l'experiència més rodona. Una masseria, per qui no ho conegui, és una espècie de masia catalana, com les nostres. Doncs en el seu dia eren granges, hi vivien doncs, agricultors, ramaders. I avui en dia la majoria estan reconvertides a hotels. Més enllà de fer l'experiència molt única, hi ha masseries per tots els pressupostos. Hi ha des de masseries que són pur luxe, i hi ha masseries doncs, més autèntiques i més econòmiques.
Tenen estrelles o què? 5 estrelles, 4,
moltes.
3?
No. Moltes.
No, clar, sí. per distingir-les, sí. No? Perquè dius
no,
que
no
ja...
tenen estrelles, però ho sabràs amb el preu, no, no pateixis, que està bastant clar.
També depèn una mica de l'ocasió, no? Perquè potser tot això que us està explicant la Carla us està sonant escapada romàntica, però no necessàriament ha de ser així. També es pot tractar d'una aventura que és ideal per les famílies. Explica'ns una mica.
Sí, de fet, vam veure bastants famílies i ens va sorprendre, i a més amb nens de totes les edats, des de... pares amb bebès amb cotxets, amb nens, doncs no sé, que ja caminen i que són més moguts, no? Per dir-ho d'alguna manera. I jo crec que també suma que el fet de que és un destí econòmic, això també ajuda, no? A poder viatjar
a Europa. I més amb els temps que corren, perquè ara mateix els viatges han fet una pujada de preu important, eh?
Ho sé, ho pateixo.
Per això aquest titular que ens acabes de donar és important, per planificar nous viatges, eh? I escolta, Carla, d'aquestes platges i cales que hi ha a la zona, no? Alguna que destaqués, no? Que us agradés especialment perquè hi anem?
Doncs... et diré una i l'altra no te la puc dir perquè me la va donar una persona local i em va demanar que no la digués. Només quan m'escriu algú demanant-me que li digui, la dic en privat.
No podem subornar-te aquí ara mateix en directe, no? És impossible.
Mira, això ho cuido molt. Quan algú em diu algun lloc que és molt seu, no? Que no hi va ningú o no el coneix ningú, intento no dir-lo.
Perquè... és una cala secreta.
Sí. Però si m'escrius per Instagram...
I demanarem quan no estiguem en antena.
Exacte.
Va, doncs ho farem.
No,
ho farem.
Però si m'escriu per Instagram, jo us el dic. No, és veritat que hi ha bastantes cales que s'ha de pagar per entrar i aquesta és pública concretament, però bueno.
La secreta?
La secreta.
Vale, doncs anem amb l'altra, va.
Hi ha una Polignano a mare que és supertípica i que s'ha de veure tant des de baix com des de dalt. Les vistes són increïbles. No te perdono, no recordo el nom, per ser sincera, però és l'única que existeix a Polignano Maro i és increïble.
Estic segura que ho trobarem al seu perfil d'Instagram,
això.
I la secreta com la vas descobrir exactament? O sigui, dius que te la va dir una persona, però una persona que et vas trobar pel camí i que la vas conèixer durant el viatge?
No, mira, això és una de les coses amb les que estic com, em sento més afortunada i més agraïda. Sempre que he de fer un viatge pregunto als seguidors i la gent es volca d'una manera increïble. I sempre que els dic, ostres, moltes gràcies, em diuen, no, és que t'estic tornant tot el que,
favors,
tot el que
no?
ens dones.
Que maco,
i
no?
A mi, a dia d'avui, encara se'm posa la pell de gallina. Crec que tenim una comunitat supermaca. Es parla molt malament de xarxes socials. En el meu cas, no ho veig així.
Bueno, jo crec que rebeu una mica el que esteu donant, que,
això
que és
intentem.
Supermaco.
Sí.
I escolta'm, el tema del menjar, no? Perquè estic veient aquí unes fotos fabuloses de menjar, clar, que també és la teva especialitat, no? Allà com menjàveu i què menjàveu? O alguna especialitat?
És una molt bona pregunta. De fet, mira, us diré que no espereu el típic menjar italià, bueno, per típic, pizza i carbonara o bolognesa.
I gelato.
No ho trobareu. Ho dic perquè nosaltres seguíem després del tercer dia preguntant per la carbonara i no existia. És una gastronomia bastant diferent la del sud d'Itàlia. Hi ha bastanta carn, hi ha els típics orecchiette, que no sabeu la pasta aquesta, que és una mica planada. Tomàquet sec, que a mi em flipa, n'hi ha moltíssim. Formatge, una espècie com de pernil salat que tenen, que no recordo el nom, però també increïble. Vam menjar molt, molt bé i super econòmic també.
Uh-huh. Carla, estem acabant, però no volem que marxis sense que ens expliquis doncs, si tens ja planificat algun viatge per d'aquí uns mesos, no? Perquè sabem que 3 cops l'any, per Setmana Santa, a l'estiu i pel Pont de la Puríssima, sempre agafes la maleta i marxes, no? Quin serà el proper viatge? Per la Puríssima, per exemple, què faràs?
Quin plan teniu?
Estem encara veient què fem. Com els dos treballem al món tecnològic i podem teletreballar, normalment el que intentem és anar-nos a buscar la calor. L'any passat vam fer Marroc, aquest any jo crec que buscarem també algun lloc per Àfrica. Estem veient on anem.
Ho veurem segur, el seu perfil, això, Esther. Bueno, Carla, mil gràcies per acompanyar-nos avui al Viatge Bé i per portar-nos amb tu a la Puglia, però també per explicar-nos tots els secrets que hi ha darrere el teu perfil. Si a partir d'ara no voleu perdre-us cap ruta o recomanació de la Carla i encara no la seguiu, podeu començar a fer-ho al seu perfil d'Instagram, Eating Barcelona.
Uh-huh. Eating amb la N només, que no posin el verb eating en anglès.
Passa molt.
La G ens la mengem, eh?
Eating BCN, jo dic com es pronuncia en català.
Perfecte.
Clar i català.
Carla Álvaro, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per tenir-me. Molta il·lusió estar aquí.
Júlia Romà, fins al mes vinent.
Exacte,
que
ens
vagi
veiem d'aquí poc.
Fins aquí el tercer Viatge Bé del febrer. Salutacions meves i del Daniel Puntí Prats a la realització tècnica. I no deixeu la maleta gaire lluny, si voleu, perquè el proper diumenge 25 de febrer a les 3:03 de la tarda tornarem a sortir de viatge junts. I sou tots convidats. Fins aleshores us desitgem que acabeu de passar un molt bon cap de setmana i fins diumenge de la setmana vinent. Anoteu a l'agenda. Que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Esther Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins diumenge que ve.